dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dijous 6 de febrer, comença un dia més. Elia Canales ha estat la gran protagonista de la setmana. L'arquera del club de tir amb arc Constantí ha aconseguit proclamar-se campiona d'Espanya de tir amb arc en sala en categoria absoluta en el campionat que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Marina d'Or, a Oropesa de Mar. A banda d'aquesta medalla d'or, l'arquera del club de tir amb arc Constantí ha rodonit una brillant competició amb dues medalles de plata més, una d'elles en categoria júnior individual i l'altra en categoria sènior per equips mixtes. Avui parlarem d'aquest nou èxit en la trajectòria esportiva d'Elia Canales i ens parlarà també dels seus objectius de cara a aquest any 2020. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dijous. Dijous 6 de febrer, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. La ocupación de pisos se extiende en Tarragona. El 94% de administradores de fincas han sufrido. Exigen más mano dura judicial y policial. És la notícia de portada avui al diari. Més portades, agafem ara la del Més Tarragona, la seva edició d'aquest dijous 6 de febrer. El mercat del Carrilet tancarà en definitiva el juny del 2021. Davant la manca d'un supermercat que el rellanci, l'Ajuntament de Reus ofereix als 15 paradistes la possibilitat de traslladar-se al mercat central. En una portada en la qual també llegim avui que el Nàstic presenta les 5 cares noves de l'hivern, són Ribelles, Miranda, Càrbia, Rueda i Tienza, que van mostrar-se molt contents amb el repte. Els veiem avui en fotografia de portada al Més Tarragona, acompanyats pel president i el director esportiu a la gespa del nou estadi. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Avui, en aquest cas, al Tarragona 21, trobem en portada l'alcalde de Constantí que reclama una unitat de cremats a l'Hospital Joan 23 arran de l'accident químic. L'alcalde Òscar Sánchez ha reclamat a través del Tarragona 21 que l'Hospital Joan 23 es doti d'una unitat de cremats per no haver d'enviar els ferits a Barcelona amb la pèrdua de temps que això comporta. És una petició, com dèiem, que recull avui al Tarragona 21 en la seva portada. A Tarragona Digital, la gestió esportiva a Tarragona, punt calent dels primers mesos del mandat de Ricomà, la renúncia al 3x3 i al Mundial Femení d'handbol, fets rellevants a la primera part del mandat del govern de Tarragona, durant la qual no s'ha aconseguit la cessió del Palau d'Esports. I a l'Infocam, Tarragona prepara una gran manifestació pel 19 de febrer per exigir seguretat a la petroquímica. Les tres federacions veïnals i la coordinadora d'entitats s'uneixen a la vaga convocada per UGT i Comissions Obreres amb una manifestació a la tarda. Més portades. Agafem ara el punt avui. El Parlament recorre al Suprem a favor de Torra. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP i els comuns fan pinya contra la retirada de l'acte de diputat al president. El Partit Popular presenta una querella contra Quim Torra per usurpació de funcions públiques. A la portada de La Vanguardia, el Mobile intenta aturar més baixes d'empreses pel coronavirus. Les firmes xineses i la coreana Samsung, de moment, mantenen els seus plans després de l'anunci de la G d'absentar-se del certamen. A la portada del periòdico, Trump, llançat després de l'impeachment fallit, la censura al president dels Estats Units fracassa a l'imposar als republicans la seva majoria al Senat. El discurs presidencial sobre l'estat de la Unió aprofundeix la fractura política al país. El diari Ara, avenç clau per la detecció precoç del càncer. L'estudi més complet fet fins ara prova que algunes alteracions ja hi són anys abans del diagnòstic. 1.300 investigadors de 37 països identifiquen 35 noves mutacions que provoquen la malaltia. A El País, Anticorrupción acusa a Francisco González de haber contratado a Villarejo. La Fiscalía sostiene que el BBVA pagó 10,28 millones al comisario y que sabía que estaba en activo. I a la portada de La Razón hi llegim avui: barones de PSOE i Partit Popular rompen el frentismo de Sánchez. Torra viste de gala a los Mossos para escenificar una cumbre de jefe d'estado.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Les conseqüències de la crisi al Barça, de moment, Eric Abidal continua com a secretari tècnic, així es desprèn de la reunió que mantenia ahir amb el president del club, Josep Maria Bartomeu. A Mundo Deportivo titulen: se queda, Abidal seguirà com a secretari tècnic tras dues hores de cumbre con Bartomeu, que antes habló con Messi i Setién. Tras apaciguar la tensión esta noche, Eric i el president estaran en Bilbao per apoyar el Barça en la Copa. Recordem que el Barça avui juga el partit de quarts de final a San Mamés davant de l'Atlètic Club. El diari Esport, que titula "Aquí paz y después Copa", el president Bartomeu llamó a Messi y se reunió con Abidal para pacificar el club tras su cruce de declaraciones. El equipo quiere dejar atrás las polémicas para ganar la final de San Mamés y seguir vivo en la competición del CAO. A Madrid, Marca parla d'una copa envenenada, partidos al límite en el Bernabéu i San Mamés. Recordem que el Madrid juga a les 7 davant de la Real Societat, el Barça visita l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 i el diari AS parla de enemigo en casa. Odegaard lidera una Real Sociedad que busca la sorpresa copera en el Bernabéu. Zidane deja fuera de la lista a Casemiro, Hazard i Bale. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 6 de febrer. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem amb la gran protagonista esportiva de la setmana, l'arquera Elia Canales.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers, a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers, a frec de llavi.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Cornellà Nàstic. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRadio.
Elia Canales ha estat la gran protagonista esportiva del cap de setmana després de proclamar-se campiona d'Espanya de tir amb arc en sala en categoria absoluta en aquest campionat d'Espanya que s'ha celebrat a Marina d'Or, Europesa de Mar. A banda d'aquesta medalla d'or, l'arquera del club de tir amb arc Constantí arrodonia el seu brillant cap de setmana amb dues medalles de plata més, una d'elles en la categoria júnior individual i l'altra en la categoria sènior per equips mixtes. Tenim avui en línia telefònica l'Elia Canales. Elia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes felicitats per aquest campionat d'Espanya, Elia.
Gràcies.
Com dèiem, un cap de setmana on t'has proclamat campiona d'Espanya en categoria absoluta Hem de dir que ens explicaves aquests dies que han estat doncs, 4 dies molt intensos perquè era la primera vegada en què es produïa aquesta circumstància de que en el mateix cap de setmana es disputés el júnior i el sènior. Per sort tot ha anat bé, però una experiència molt exigent també, Èlia.
Sí, sí. A més, doncs, és el primer cop que es feien també en altres modalitats com arc nu i tot això. Llavors van haver molts participants i va ser una competició molt, molt gran. I doncs sí, o sigui, van ser 4 dies molt intensos perquè vaig competir des del dijous fins al diumenge. Així que al final bé, però va ser complicat.
4 dies, a més, sense descans entre les competicions. Crec que vas competir cada dia, no? Des de dijous fins diumenge no hi va haver cap dia de descans.
Sí, sí, sí. El dijous per la tarda, tota la tarda. El divendres pel matí. Després el dissabte pel matí, després per la tarda. I el diumenge pel matí.
I com es gestiona tot plegat, Èlia? Perquè m'imagino que a nivell de mentalització de cara a un campionat com aquest, en què competeixes amb individual, competeixes amb equips, competeixes amb equips mixtes, també en diferents categories, mentalment ho prepares abans o com es gestiona tot plegat?
Sí, això, la sala, doncs s'ha de preparar molt mentalment perquè com és més a prop que l'aire lliure i tot, doncs és com més exigent de la part mental. Llavors sí que em vaig preparar amb el psicòleg i tot.
Ens explicaves també, no, aquesta circumstància que ara apuntes, de que tu no acostumes a entrenar en sala, que per tant per tu no és el format habitual, la teva competició acostuma a ser més a l'aire lliure i també la distància era diferent. Com vas afrontar aquesta dificultat, Èlia?
Doncs jo entreno tots els dies a aire lliure, a 70 metres, en una diana més gran, i la competició de sala doncs, és a 18 metres, a dianes doncs, més petites. Què passa? Doncs que la tècnica i tot doncs, no canvia perquè al final és tirar i tampoc és com l'objectiu d'aquest any fer competicions indoor, perquè aquest any doncs, tenim el Tòquio, aconsellar plaça i tot, que és doncs, la prioritat d'aquest any. Però sí que és una competició divertida perquè jo sobretot vaig anar per passar-m'ho bé i disfrutar.
Això no ha canviat, Èlia, eh? Continues
sí,
anant a les competicions a divertir-te, eh?
Clar.
I el fet d'haver-te proclamat campiona una vegada més doncs, arrodoneix el palmarès i evidentment doncs, et situa ja com la gran referència, una de les grans referències del tir amb arc a nivell estatal. Ens explicaves, evidentment, que el gran objectiu d'aquest any sí. És aconseguir la plaça per Tòquio. Ara venen uns caps de setmana també molt exigents, no?, amb les proves classificatòries els dies 7, 8 i 9 i també el 21, 22 i 23 d'aquest mes de febrer per l'equip nacional. Com afrontes aquestes proves classificatòries després, com dèiem, d'aquest èxit, Èlia?
Doncs sempre treballant molt perquè, tot i guanyar una competició estatal de sala, doncs no ho he guanyat tot, o sigui que he de seguir entrenant i a veure què tal els classificatoris. De moment vaig bé, vaig segona, així que bé.
Perquè quantes places hi ha disponibles per Tòquio?
Ja, de moment no tenim cap. O sigui, hem d'aconseguir les places, però podem aconseguir a l'europeu una individual de noies, perquè a la noia sí que està, i després a Berlín, a la Copa del Món de Berlín, hem d'aconseguir tant l'equip de noies com de nois, que ja anirien 3 persones de cada... Sí, 3 nois i 3 noies.
Per tant, hem d'estar molt pendents, no?, d'aquests propers campionats, de l'europeu, de les Copes del Món. Ens pots avançar, Èlia, les dates d'aquests campionats?
Doncs sí, un moment que ho miro, perquè són moltes i clar. Doncs a veure, l'europeu és a Turquia, sí. Antalya, i és a... del 18 al 26 de maig, i després Berlín, que és la Copa del Món de Berlín, és del 22 al 28 de juny.
Del 22 al 28 de juny. Per tant, des d'ara i fins al maig i al juny, molt pendents també de, primer, d'aquestes proves classificatòries d'aquests propers dies i també de les dates aquestes de l'Europeu i del Mundial. Antàlia, que evidentment també et porta molt bons records, on vas aconseguir una medalla d'or en la Copa del Món de l'any passat.
Sí.
A
més, aquest any doncs, també farem una concentració allà per anar ben preparats. I que bé. I abans també tenim la Copa del Món de Guatemala, al març, del 23 al 29. Així que no parem tampoc.
Per tant, venen uns mesos de força activitat que afrontes amb aquest èxit a la butxaca, amb aquest nou campionat d'Espanya. A nivell internacional també, doncs, m'imagino que també les circumstàncies, el fet d'haver-te de traslladar a altres països, també serà una circumstància que hauràs de tenir molt en compte a l'hora de preparar aquestes competicions, no? Adaptar-te a un clima diferent, a situacions diferents.
Sí, perquè també no és només això, o sigui, que no estàs tot el dia a Madrid o a Espanya, sinó que has d'anar, per exemple, a Turquia, fa molta calor per les dates que hi anem. Llavors ens hem de preparar també per això. I pel menjar i tot, que també es nota.
Sí.
I tu al final no estàs com a casa. Llavors, t'has de preparar.
Molt bé. Dèiem que l'Èlia, des de fa uns mesos, estàs a la residència Joaquim Blume de Madrid, adscrita al Consejo Superior de Deportes. Què tal aquesta experiència amb esportistes de primer nivell, Elia? Suposo que també una d'aquelles situacions en la vida esportiva que val la pena, no? De compartir dia a dia.
Sí, al final aquí estic entrenant dia a dia amb esportistes molt bons. Llavors, sempre puc anar aprenent d'ells i cada dia treballar amb ells i tot, que no és el mateix que entrenar sola.
Com és un dia a dia, Elia, en una residència d'aquest tipus, com la Blume de Madrid?
Sí, m'aixeco a les 8 o 7, depèn del dia, vaig a esmorzar i això, vaig a classe, que ho tinc també aquí, després entrenar de 10 i mitja així fins a les 2 i mitja, vaig a dinar, vaig a classe després un altre cop a entrenar fins a les 7 i a les 7 tinc gimnàs fins a les 9 i mitja, depèn del dia.
Això durant la setmana, m'imagino que els caps de setmana acostumes a dedicar-los a competir?
Sí, i si no el diumenge sí que ho tinc per descansar, que també fa falta.
També s'agraeix, no?, de tant en tant, algun dia lliure. Hi ha una cosa que ens fa molta il·lusió, Elia, perquè ara dèiem que estàs a la residència Joaquim Blume de Madrid, aquesta residència d'esportistes de primeríssim nivell, adscrita al Consejo Superior de Deportes, però ens va fer molta il·lusió, no?, tornar-te a veure amb la bandera del club de tir amb arc Constantí a dalt del pòdium, no?, quan vam veure a la tercera classificada amb la bandera de la Comunitat de Madrid i tu, que vas onejar la bandera de Constantí. Això ens va fer molta il·lusió, eh?
Sí.
Això no canvia, clar, eh?
Sí, encara que sigui aquí, continuo sent del club Constantí, llavors he d'anar amb la bandera i tot.
Molt bé, Elia Canales, agrair-te una vegada més que avui ens hagis atès després d'aquest cap de setmana tan intens, d'aquestes experiències, d'aquests nous èxits que has pogut aconseguir a Europesa de Mar amb aquest campionat d'Espanya en què una vegada més has pujat a l'esglaó més alt del podi com a campiona estatal absoluta i com ja una de les grans realitats d'aquest esport del tir amb arc. Ja tenies un palmarès envejable, a poc, això encara es va ampliant i esperem que aquest any puguem aconseguir veure't a aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que com sempre ens expliques és el gran objectiu.
Sí, això espero també.
Elia,
moltes gràcies.
Una abraçada molt forta. Moltes felicitats i ben aviat esperem tornar a parlar amb tu per celebrar nous èxits. Gràcies, que vagi molt bé.
A tu, adeu.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Pocs dies després del brot del nou coronavirus de Wuhan, diversos centres de recerca de tot el món van identificar i publicar la seqüència genètica del virus. Amb aquesta informació, l'equip d'investigadors del CRESA de l'IRTA, del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha començat a treballar per ampliar informació sobre l'origen i l'evolució de la malaltia. L'equip de l'IRTA CRESA ja té experiència a realitzar models animals per investigar amb altres coronavirus, tal com fan des de fa més de 5 anys amb el MERS coronavirus. Tot seguit saludem el Joaquim Segalés, és investigador de l'IRTA CRESA, catedràtic de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ho fem sobre les investigacions amb què estan col·laborant els viròlegs de l'IRTA per dissenyar una vacuna pel nou coronavirus.
La Vaca Tecnològica.
Joaquim Segalés, molt benvingut, què tal, com anem? Enhorabona!
Bé, moltes mercès. De totes maneres, a vegades estem llançant campanes al vol quan estem només començant un tema. Aleshores, jo m'agradaria posar una mica de precaució, també hem tot plegat, però la realitat és que efectivament comencem a tenir dades ja, o dades suficients sobre aquest coronavirus nou, en les quals són prometedores en el sentit de que si es vol, i es, sobretot es vol invertir en la generació d'una vacuna, estaríem en condicions de poder-hi treballar, efectivament.
Totes les passes són importants per arribar a la meta, doncs. Aquesta és una més,
exactament.
No?
Exactament. Això és fonamental. De fet, jo diria que el gran pas en el qual ens trobem és que la tecnologia, lògicament, ha avançat moltíssim en els últims anys. I com els brots inicials d'aquell coronavirus del SARS del 2002-2003 va tardar doncs, un temps prudencial a poder tenir una idea de les característiques del virus i com podríem arribar a controlar el virus. Després, amb el coronavirus del MERS, el 2012, això va anar molt més ràpid, ara està anant rapidíssim, amb la qual cosa això ens dona un gran avantatge, en el sentit de que podríem començar a desenvolupar un producte vacunal des de ja mateix, si hi hagués, pues, lògicament, el finançament per poder-ho fer. I en tots els casos, doncs, aquí hi ha d'haver una voluntat política per dir, sí, ens interessa anar en aquesta direcció i, per tant, doncs, anem al desenvolupament de la mateixa.
Com a investigadors, què ens podeu explicar d'aquest nou coronavirus? Què és? Per a la gent del carrer, que tenim moltes preguntes i ens fem moltes qüestions, què és això i què és el que heu descobert també doncs, en termes de carrer, per poder-ho entendre bé?
Sí, la primera qüestió jo diria que no cal ser massa alarmista. Què vull dir amb això? Efectivament, s'ha descobert un virus nou, o almenys un virus que no es coneixia prèviament, i sabem que aquest virus, i això sí que és un fet molt clar, és capaç d'infectar les persones i de matar, efectivament, un percentatge de la població infectada. Normalment, a més, solen ser gent d'edat avançada o bé persones que, d'alguna manera, doncs, ja tenen altres processos, altres malalties, situacions d'immunosupressió, etc., que els fan molt més sensibles a aquesta infecció. No obstant, si comparem aquest nou coronavirus del 2019 amb els coronavirus previs que coneixem, del SARS i del MERS, la taxa de mortalitat és relativament o sensiblement més baixa. No dic que ens n'hàgim d'alegrar, perquè qualsevol mort associada a una infecció és un drama personal en tots els casos, i per tant un ha de ser molt conscient d'això. Però el que sí que ens està dient és que és un nou virus que és capaç de causar problemàtica respiratòria, inclús greu, en les persones fins a arribar a la mort d'algunes. També sabem que té un origen aparentment a la Xina, que segurament es va originar en aquest mercat. De totes maneres, això tampoc és una qüestió completament assegurada, perquè ningú ens diu que potser les persones es van infectar fora d'aquest mercat, van anar a aquest mercat, i aquí és on es va donar els mecanismes de transmissió adients perquè això es comencés a circular entre les persones. I clar, això també ens porta a una altra qüestió. Podria ser que hi hagués un hoste intermediari, és a dir, que la persona se'ns hagi infectat d'animals, i d'aquí la importància de la part veterinària. I és aquí on bàsicament nosaltres podem ajudar i treballar, donat que la nostra experiència està sobretot en tot allò que té a veure amb sanitat animal. I de fet, amb l'estudi que hem fet, en col·laboració amb uns grups d'Estats Units, doncs hem fet una predicció, bàsicament, en relació al receptor del virus per les cèl·lules de les persones, i quan dic el receptor és allí on s'enganxa el virus per poder infectar. Per tant, sabent això, doncs ja podem començar a pensar en potencials dianes terapèutiques que després això s'haurà, lògicament, doncs, de desenvolupar de la forma adequada, però ja ens està orientant, per tant, això és molt important. També ens ha fet una proposta, un altre cop per predicció informàtica, de quines espècies animals podrien ser aquests hostes intermediaris, i de fet d'aquí que ha sorgit el nom del gat masquer i del pollastre, no vol dir que no n'hi puguin haver d'altres, però com a mínim aquests caldria estudiar-los. És a dir, això és el que ens estan dient les prediccions. Anem per aquí, provem. I després, també molt important, és que tenim una seqüència, una petita seqüència del virus, concretament de la proteïna S, que se sap que és la proteïna que, si volem protegir enfront aquesta infecció, doncs necessitaríem dirigir la resposta immunitària enfront de la mateixa, doncs sabem que hi ha una regió molt concreta que segurament, si fóssim capaços de generar immunitat enfront d'ella, podríem protegir. I és això el que realment ens interessaria tastar. Perquè ara tenim la predicció informàtica, però voldríem anar una mica més enllà. Provar-ho, i també provar-ho inclús en un model animal. El que passa que, fixa't que tot dona volta sobre el mateix. Primer hem de conèixer quin animal en pugui ser susceptible. Necessitaríem tenir un virus aïllat per poder fer el desafiament, és a dir, veure si aquesta vacuna és realment eficaç, un cop l'estàs infectant l'animal, etc. Per tant, necessitem encara una evolució en temps que, malgrat hem anat molt ràpid, que és el que et deia abans, encara ens falta temps. I sobretot, insisteixo, finançament. Sense finançament no es pot fer res.
Evidentment. Estava preguntant-me, per tant, des de l'IRTA, aquest equip d'investigadors del CRESA, us fixeu en aquest virus, no? En el coronavirus, independentment de si qui el porta és un animal o una persona. Seria això?
Bé, no exactament. El que passa que si un es mira la cadena d'infecció de forma global, està clar que les persones en són clau, però és molt possible que hi hagi una sèrie d'animals, o un o varis, no ho sabem, que també sigui clau, inclús animals salvatges. Amb la qual cosa, si t'hi fixes, aquí hi ha una potencial cadena en què ecòlegs o gent que treballa al medi ambient, veterinaris i metges haurien de treballar plegats, amb la qual cosa el concepte d'una sola salut surt a col·lació d'una forma claríssima. D'acord? Aleshores, en aquest sentit, quin és l'objectiu una mica del CRESA? Doncs col·laborar amb grups que treballen amb la malaltia humana per tal de buscar, sobretot, models animals en els quals podem testar vacunes, i una cosa molt important també, perquè sempre estem pensant en la protecció, és a dir, en la vacunació de les persones. Potser on hem de tallar la infecció és en origen, i si l'origen és en animals, probablement el que hem de fer és intentar o vacunar o contrarrestar la infecció amb aquests animals. També és molt important saber si aquesta infecció és sobretot en animals salvatges, perquè el control en animals salvatges és molt més difícil en termes generals, o si és en animals domèstics, on aquí podríem tenir una activitat molt més dirigida i molt més clara.
Doncs, per acabar, la pregunta clau, si tinguéssiu avui tot el finançament, terminis, això es pot més o menys saber, quins serien els terminis per aconseguir aquesta vacuna, o això és molt, molt difícil de predir?
A veure, és difícil de predir. El que sí que és cert és que, o almenys les previsions que tenim, no només nosaltres, sinó molts altres grups, és que amb tota seguretat els primers prototipus vacunals es podrien començar a tastar durant aquest mateix 2020. D'això no en tinc cap dubte, sempre i quan hi hagi aquest finançament que estàvem comentant, lògicament. Bàsicament perquè coneixem molt bé altres coronavirus. Aleshores, tampoc hem de reinventar la roda, sinó que el que hem de fer és aplicar una tecnologia que és coneguda per altres agents i aplicar-la en aquest. I amb això, lògicament, si tenim un bon model experimental, un bon model animal per poder testar aquestes vacunes, doncs amb tota probabilitat ho podríem tenir molt ràpid. Una altra cosa és que aquesta vacuna arribi potencialment al mercat. Clar, aquí també hi ha altres qüestions que tenen a veure més amb interessos de tipus industrial, d'estat, etc, etc. Per exemple, en el cas del coronavirus del SARS, que el 2002-2003 doncs, va causar també grans estralls a la Xina, el 2004 hi van haver els últims brots, i d'ençà aleshores no n'hi han tornat a haver. A nivell científic s'havien desenvolupat varis prototipus vacunals, però mai cap d'ells va ser registrat per poder ser utilitzat. Amb la qual cosa, també la situació epidemiològica de la malaltia o de la infecció farà que es decideixi o no anar a produir aquestes vacunes, inclús arribar a nivell comercial.
Joaquim Segalés, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt bona feina, abraçada a tot l'equip del Centre de Recerca en Sanitat Animal, CRESA, de l'IRTA, de l'Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentàries. Bona feina. Gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Doncs moltes mercès, i a veure si efectivament entre tots plegats podem començar a treballar i treballar-hi més intensament encara, si pot ser.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Després d'un bon dinar o un bon sopar, arriba el moment més esperat, el moment dels postres. I avui portem el millor maridatge per unes bones postres. Poden ser vins dolços o potser no tan dolços, pensats doncs, per acompanyar aquest colofó final d'un bon festí. En parlem amb el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Benvinguts a tots. Gràcies.
Quan parlem de vins per postres, jo crec que a tothom li ve al cap els vins dolços, però no sé si és només això o no.
Sí, òbviament pel postre... Jo entenc que els postres han de ser dolços, uh-huh. I en aquest cas, doncs, el que millor acompanya un postre dolç és un vi dolç.
Per semblança, eh?
Sí, sí, sí. Però també els vins dolços no només serveixen per acompanyar postres en aquest cas, sinó que també es prenen a vegades com a copa de meditació, com a, pot ser també per acompanyar un puro, com a final d'un àpat. O sigui, té més utilitats que no només acompanyar postres.
Has dit copa de meditació, això m'ha deixat descol·locada. Què vol dir copa de meditació?
Sí, que és una cosa que a la societat actual ens fa falta, eh? Ens falta meditar més, jo crec.
Sí, parar, no? Si sí. Més no, parar, respirar i amb una copa a la mà, no?
Perquè són vins de paciència, són vins sobretot que necessiten temps a la copa, són vins de beure'n poc, s'han de fer sorbets petits perquè...
Degustar-lo.
Sí, perquè primer perquè porta sucre, són més, una mica més empalagosos, i segona perquè tenen grau alcohòlic més elevat. Llavors el grau alcohòlic més elevat sempre són vins que no són de trago llarg, eh? com vins més refrescants que a vegades ens bevem, doncs, sinó que són vins, doncs, jo crec, també per deixar-los que vagin obrint-se, expressant-se, i realment també se li dona la importància que tenen, que són vins d'un valor històric i patrimonial.
Per què són tan històrics? D'on doncs, provenen aquests vins dolços?
Doncs provenen de l'antiguitat. En aquest cas són... els vins abans, antigament, doncs, fermentaven segons l'època de l'any, llavors també es feien malbé molt sovint perquè no hi havia les tècniques actuals ni els coneixements actuals, i la manera doncs, de conservessin, d'aquí van aparèixer els vermuts, els vins de retzina, que són vins grecs molt antics, que era afegir doncs, en el vi, afegir doncs, espècies, afegir mel, afegir flors, i això era un conservant del vi.
Per tant, hi posaven altres ingredients, però per allargar-li la vida, diguéssim, en
sí,
el vi.
Sí, sí, per conservar-los millor.
I això, però, els hi donava aquest toc dolç, això, que ha portat a evolucionar, no?, els vins que coneixem com a dolços a dia d'avui.
Sí, sí, llavors, òbviament, se m'han donat compte que tot aquests, en aquest cas, aquests afegits que li feien al vi, doncs els feien més longevos, els feien aguantar més, però llavors també se m'ha donat compte que doncs, aquí, degut sobretot a la zona aquesta que parlem del Mediterrani, doncs és una zona, doncs, com sabeu, doncs, que tenim moltes hores de sol a l'any, uh-huh. I doncs, els vins els aguantava molt menys. I llavors, quan els deixàvem madurar, en aquest cas, doncs, com que el vi concentrava sucres, això era un sistema de conservació del propi vi.
Igual que la sal amb les anxoves, podríem dir,
sí,
no?
Sí, sí, doncs seria això una miqueta. Llavors ja va arribar, en aquest cas, més tard va arribar la destil·lació amb l'alcohol vínic, i amb l'alcohol vínic doncs, es van sortir una mica els vins que tenim més actuals, que si voleu us en faré una pinzellada dels vins que podem trobar al mercat.
Sí, tant, endavant.
Doncs mira, un seria la mistela, que en aquest cas és molt típic de Tarragona, de tota la zona del sud de Catalunya. En aquest cas s'afegeix, és el gaza del most, sense fermentar, quan encara no ha fermentat, no ha arrencat, els llavats no comencen a treballar, i s'hi afegeix alcohol. Llavors, això, quan tenim el most aquest dolç amb l'alcohol, el resultat final es diu mistela.
D'acord.
Un altre seria un que es diu vi dolç natural.
Vi dolç natural.
Sí, que això és un vi, en aquest cas, sobremadurat, es cull el raïm doncs, més tard a la vinya, amb la qual cosa està més madur, però no està pensificat, sinó que és més madur, i llavors va fermentant el vi i es decideix, doncs, a mitja fermentació, afegir alcohol. Llavors aquest alcohol fa que els llevats deixin de treballar i es deixa una part d'alcohol en el vi i l'altra, diguéssim, amb sucres. Llavors aquest seria un vi dolç natural, que és mig vi dolç i mig doncs, part d'alcohol.
Que després està, o sigui, intervenen, aquesta fermentació, sí. Com ens explicaves, per poder-lo crear.
Correcte.
Molt bé.
Aquest seria, per exemple, aquí en aquest cas serien els vins d'Oporto, serien els Madeira, els Marsala, la Garnatxa, el Moscatell. Aquests són els vins potser més coneguts per tots, que serien doncs, aquests que us comentava, i que sempre deixem una part de sucre residual en el vi. Llavors, un altre seria els vins rancis, que són vins amb molta història. Aquests són vins doncs, que, sobretot aquí, aquesta zona nostra de l'Empordà i també del sud de França, són molt habituals, que són vins que s'elaboren i un cop estan acabats, en aquest cas, s'afegeix alcohol. O sigui, no a mitja fermentació, sinó que es deixen acabar. Llavors, són vins que quan acaba la fermentació estan a 11 graus, s'afegeix alcohol, es pugen a 15 graus, i llavors es posen normalment en recipients amb dames joanes, que són recipients, són gerres de vidre, que es deixen a vegades a la intempèrie, i llavors deixen a sol i serena, i aquests doncs, es queden a vegades 3-5 anys a fora al carrer, s'enrancien, però com que estan a 15 graus, hi ha una bactèria, que és l'acetobacter, que això és el vinagre, i en aquest cas no intervé. Llavors no es torna vinagre, el vi, perquè està a 15 graus.
Per la temperatura es manté, però queda aquest vi ranci, que aquesta paraula ranci ens porta potser una imatge negativa, no ho és, eh? Quin seria el sabor, diguéssim, d'aquests vins
rancis? Són vins molt oxidatius, amb molta fruita seca, en aquest cas, molt de torrats, molta fruita també pansida, però molta bellesa, moltes notes de fusta, de vernís. Recordo una mica els vins de Jerez, eh? Però realment són vins, els vins més dolços, més cars de Catalunya són els vins rancis, eh?
Carai.
O sigui, n'hi ha vins que fins i tot n'hi ha algú que ha assolit la màxima puntuació del Wine Advocate, que són 100 punts Parker, que és un vi del Priorat que està per sobre els 100 euros l'ampolla.
Carai, doncs vin ranci, que no us enganya el nom, eh? Que realment estem parlant de grans qualitats aquí.
Llavors seria un altre apartat, un altre seria el vi naturalment dolç, que aquests són vins que no porten cap alcohol afegit i que són dolços per la maduració del raïm. O sigui, aquests es deixen realment sobremadurar, es deixen que el raïm sigui pràcticament pansa a la vinya, i llavors es cull de la vinya, i hi ha dues maneres de fer. L'una, en fred, que es posa en ventiladors dintre un paller o dintre un magatzem,
sí.
I es deixa que el raïm es vagi pansificant de manera artificial. I l'altra seria, com es feia antigament, que encara hi ha algú que ho segueix fent, que això es fa amb... es fiquen a estores de palla a terra o d'esparto i es posa el raïm a sobre i durant 15 dies doncs, l'acció del sol fa que quedi com una pansa. Llavors això seria els Pedro Ximénez, eh? Que són, no sé si us coneixeu, són vins de Montiamoriles, sí. De Jerez. També ho fan, per exemple, a Itàlia, els vins de Passito. Llavors són vins doncs, que es diuen vins de panses, en aquest cas.
I són més dolços o menys dolços,
molt
potser?
Dolços. Aquests són molt dolços.
Aquests
ja estem parlant, molts ronden els 300 grams de sucre per litre.
D'acord.
Que això és moltíssim.
Copeta petita, el
sí,
que ens deia
al
principi.
Però aquest no porta un alcohol afegit. Això, tot l'alcohol ve de manera natural del vi, en aquest cas.
D'acord. I els vins de gel estarien aquí dins? Si parlem de vins de postres, no?
No. Hi ha un altre, encara un altre apartat, que seria la botritis.
La què?
La botritis.
Botritis.
Sí, vins amb botritis, que això es fa, això són climes freds i humits. Llavors hi ha un fong que es diu la botritis cinerea, que això el que fa doncs, és, sobretot la nit, el que fa és absorbir l'aigua del raïm i de dies doncs, el que fa el sol és expulsar l'aigua sobrant i va continuar amb la maduració del raïm. És un fong que només passa a determinades zones, com pot ser França a la zona de Sauternes, com pot ser Hongria a la zona de Tokaj, com pot ser, per exemple, Alsàcia, també amb la selecció de Grans Nobles, a Sud-àfrica també un vi que es diu Constants. Llavors això és un fong que en una altra zona el que faria seria polir raïm i es faria malbé, en aquest cas el que fa és concentrar els sucres i treure l'aigua. Llavors aquí tenim vins molt dolços i àcids a la vegada, que es podrien dir que són els vins que aguanten més
a nivell més temporal.
Anys. Sí. I aquí el vi de gel seria no seria bé això, però el vi de gel és un efecte, com en parlaves, que el que es agafa és el raïm, doncs, en aquest cas, congelat,
sí.
Però la pebre vinya. Llavors és un...
Sí, naturalment congelat sí. Per les temperatures externes.
Però clar, aquí és un vi de poc grau, eh? En aquest cas estem parlant de vins que tenen... crec que estan sobre els... no arriben als 8 graus d'alcohol. I llavors el que fa, doncs, en aquest cas és també el que deien, concentrar els sucres i treure l'aigua.
Per tant, tenim un gran reguitzell. Jo sóc molt fan de la xocolata, les postres. Aquí, quin podria ser la millor combinació amb un postre de xocolata?
Clar, la xocolata m'agrada de complicar les coses. També hem de saber quin tipus de xocolata. Una cosa seria una xocolata blanca, l'altra seria una xocolata amb llet i l'altra seria una xocolata, negra. Quina t'agrada d'aquestes?
O blanc o negre. Sí, totes, en veritat, totes, sí, però...
Val. La blanca hauríem de fer un blanc dolç, en aquest cas. Hauríem d'anar per un moscatell.
Moscatell.
Sí, perquè la blanca és la més dolça. Sempre quan anem amb xocolates més negres, amb més 100% de cacau, sempre són més amargues.
L'amargura puja, sí.
Llavors, hi m'havies dit...
O la negra.
O la negra. La negra t'agrada si és també...
Jo una 90% no me la... No, però una 70 sí.
Doncs aquí m'aniria, doncs, el que deia, vins de panses, tipus Pedro Ximénez, o si no, fins i tot podríem fer un Oporto o una garnatxa d'aquí de l'Empordà.
Veus, doncs ja està, jo volia saber amb què havia de maridar els meus postres de xocolata, perquè clar, de veritat, de postres n'hi ha molts, doncs per tant també doncs, un dia podríem parlar d'aquests maridatges concrets amb diferents postres, perquè realment el postre arriba que normalment o t'acabes la copa de vi que ja tens, o ja quasi amb el cafè, no? Però que és important també saber que amb els postres podem maridar amb certs vins concrets.
Sí, perquè desgraciadament estan molt oblidats aquests vins, eh? Són vins que sí que van creixent exponencialment la venda, però clar, estem a nivells molt baixos de venda. Representen potser un 8% del volum anual de ventes d'un vi. Llavors, està bé que el rescatem de l'oblit i segurament el tracte que se li despensa només es fa a nivell de restaurants gastronòmics. A la resta de llocs, doncs, potser ni entenen de vins dolços, eh? Tenen el típic per la grana, eh? Té una mica
sí,
de grana.
Sí, pel músic.
Sí. Però és veritat que nosaltres, jo, en el cas en el wine, doncs intento tenir un ventall important i és una part important també de l'experiència gastronòmica.
I per això fem aquesta secció, doncs, perquè els vins dolços no siguin oblidats i donar-los el valor que tenen. Doncs, Rafael Sabadí, moltíssimes gràcies. Avui hem après moltíssim.
Bueno, gràcies a vosaltres, com sempre.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dijous, dia 6 de febrer. Anem a Tarragona, avui a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Tarragona. Descobrim els 12 horòscops xinesos i la veritable història del drac xinès. I per acabar, també es construirà un drac gegant per fer la dansa de drac, una activitat que porta per títol els horòscops xinesos i la dansa del drac i que va a càrrec de l'aula de xinès de Tarragona. D'altra banda, la cooperativa obrera tarraconense avui a 3:15 de la tarda hi ha classe oberta de flamenc. Aquesta classe ens convida a gaudir de l'art del flamenc. El nivell serà d'iniciació i s'hi treballarà la tècnica, el compàs i la coreografia, impartit per Anna Corredor. A l'Espai Nautilus de Tarragona, a les 7, taller elaboració de vermut. En aquest taller, de la mà d'en Carles Bargalló, aprendrem sobre els ingredients que necessitarem i produirem 2 litres de vermut que ens endurem cap a casa. Al Museu d'Art Modern de Tarragona, avui a les 7, s'inaugura l'exposició Tomàs Fortaleza, entre l'art, les lletres i la mar, una mostra que podem visitar fins al 12 d'abril. A la Cambra de Comerç a les 7 de la tarda, campanya de Mans Unides, que ens presenta Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. S'inicia la campanya amb la conferència Batex de Vida a la frontera sud, impartida per Álvar Sánchez Jesuïta, amb una llarga experiència en el servei jesuïta als refugiats, on Mans Unides ha col·laborat amb diferents projectes d'ajuda als refugiats. A la Diputació de Tarragona, avui a 8:15 de la tarda, tenim la presentació del llibre La Mancomunitat de Catalunya, les comarques tarragonines, projectes i realitats, una obra de Manel Güell i Eugeni Perea, editada per la Diputació a la col·lecció Ramon Berenguer IV. I a la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, avui a 8:15 de la tarda, conferència La disciplina de l'existent a càrrec de Ricardo Flores. En finalitzar la conferència es farà un sopar col·loqui amb el conferenciant. a l'Escola i Conservatori de Música de Reus. Avui a les 5 tenim els alumnes de piano del conjunt de 5è i 6è de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Reus, que ens parlaran dels inicis del jazz, del seu origen, d'on surt aquesta necessitat expressiva i de quina evolució estilística ha tingut aquesta música. I a l'Auditori Higini Anglès de Reus, a 8:15, concert del grup de metalls de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Reus, gratuït i obert per tots els públics. Anem ara a Altafulla, a la Biblioteca Municipal. A 8:15 de la tarda es presenta avui el llibre d'Òscar Ramírez, Les arrels del camí que no et retorna, una presentació que comptarà amb la conversa amb l'autor i Albert Jansà. A Mont-roig del Camp, a la Biblioteca Joan Miró, a les 5 de la tarda avui tenim una activitat sobre higiene a càrrec de Maribel Calvo, coordinadora de programes de salut pública al Baix Camp i Priorat, amb el títol Higiene de mans i la repercussió a la salut. I també a Mont-roig del Camp, a la Casa de Cultura Agustí Cerdà, 7:15 de la tarda, conferència Àfrica al segle XXI, a càrrec d'Oliver Klein, professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. Anem a Valls, a la Biblioteca Carles Cardó. A les 7 de la tarda avui es presenta el llibre Les sandàlies peregrines d'Endy Carmengol, un relat de les anècdotes viscudes per l'autor en el transcurs de molts camins de Sant Jaume. I acabem avui destacant que a l'Espai Jove Aquesta de Tarragona, a 8:15 de la tarda, tenim Dijous Cinema Europeu. Els dijous a l'Espai Jove Aquesta, organitzat per Europe Direct Tarragona, es projecta un cicle de pel·lícules de cinema europeu. L'activitat té com a objectiu la reflexió sobre els problemes que més afecten a Europa just a l'any que celebrem el 20è aniversari de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Avui es projectarà el film Boges d'Alegria de Paolo Virzi, una producció que reflexiona sobre les condicions dels i les malaltes mentals a la nostra societat i sobre les relacions entre les persones que pateixen aquestes patologies.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.